Som Pop-up Cat Ràdio a Twitter, Facebook, Instagram.
Aquesta és la setmana de l'inici del Festival Grec, però ja es va preinaugurar el 17 de juny amb un concert del compositor Ryuichi Sakamoto i l'artista Alban Otto en col·laboració amb el Festival Sonar. I és que el Grec vol arribar a tots els públics i, sobretot, adaptar-se al món real, canviant, ràpid, tecnològic, sorprenent. Avui coneixereu tres de les propostes més innovadores del festival, perquè quan la tecnologia s'assuma a la creació artística, no té límits. Comencem pel primer.
Kingdom, de l'agrupació Senyor Serrano, al Teatre Lliure de Montjuïc els dies 4 i 5 de juliol.
Àlex Serrano, hola, què tal?
Hola, què tal? Molt bé.
Àlex Serrano, president de la República dins l'agrupació Senyor Serrano. El seu web és srserrano.com. I a xarxes els podreu trobar a Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo i SoundCloud com a Agrupació Senyor Serrano.
Aquella cosa que la xarxa passa amb les enyes, no?
Sí, sí, la maleïda espanyolitat.
Senor, Senor, sou Senor Serrano. Et sona aquesta música que sona?
Sí, és de Verdi, és de la banda sonora de Verdi, l'anterior espectacle que vam presentar al Lliure, el Grec, fa 2 anys, a l'Hiroshima.
Ho dic perquè sona en forma de loop quan entres a la vostra pàgina web. Va sonant i vas entrant i ara comença,
ja
ara comença.
Hores,
Escolta, com va anar l'estrena? Bones sensacions?
L'estrena d'ahir de Kingdom, sí, força bé. Teníem un públic molt content, teníem un públic d'estrena i, per tant, mentirós. És a dir, que del que es tracta és d'avui, de veure quina és la reacció d'avui.
Doncs bueno, perquè nosaltres teníem un infiltrat que no menteix mai i per això nosaltres volem parlar amb ell. És el nostre company informatiu, el Pep Vilà. Pep, bon dia, què tal?
Bon dia, Mariola. I el Serrano em coneix perquè vam estar parlant ahir a la tarda d'una estona, o sigui que no puc amagar-me, Àlex.
Tu no menteixes. No, escolta, què ens pots explicar de Kingdom? No volem que ho digui ell té bones sensacions, però tu, com a espectador, què et va semblar?
Molt bé, escolta, recordem que l'agrupació Senyor Serrano proposa temes de com actuar o com la societat actua davant del món que els envolta. Aquí van un pas més enllà i parlen de la fi del món, pràcticament. El seu estàndard seria celebrem-ho ja que ens anem a la merda. I per què ens anem a la merda? Doncs perquè el capitalisme ens ha enfonsat. I per què el capitalisme ens ha enfonsat? Perquè la culpa la tenen els plàtans, les bananes i surt King Kong, també.
Una
proposta molt agosarada, molt divertida, absolutament no deixa cap espectacle d'agrupació Senyor Serrano no deixa indiferent. Per tant, si no els heu vist, jo recomanaria que tant avui, al febrer que tornen al Lliure, els anem a veure. És un espectacle molt treballat, que barreja totes les tecnologies, o gairebé totes les tecnologies possibles, aquí van un pas més endavant, que per mi és molt divertida i agosarada la primera part, que la segona, a mi, al meu entendre personalment, amb l'aparició de King Kong, tot el ritme frenètic es frena, valgui la redundància una mica, i el final, que és absolutament provocatiu davant del Lliure, no explicarem el final, no. Doncs és el que provoca potser una mica més de diversitat d'opinions. És a dir, a mi jo podria dir que em va interessar moltíssim, em va treure tota la primera part, i la segona, quan surt King Kong, per mi baixa una mica el ritme, segurament perquè el llistó estava molt alt.
No sé si es podia dir que sortia el King Kong, es podia dir?
Sí.
Bueno, l'espectacle es diu Kingdom i la imatge de promo és un goril·la cridant, no ho sé.
Seria molt mentider.
És un spoiler.
Jo és que sempre pateixo per el tema spoiler. Escolta, Pep, clar, jo li feia conya abans d'entrar, els tres convidats els hi deia, va, anem a parlar de coses que es veuen a través de la ràdio, perquè el que parlem avui és molt visual. Quina nota li posaries ara a l'espectacle a nivell visual?
Quina nota?
Sí.
A nivell visual.
Sí, sí, sí.
Tens por, què tens por del Pep?
No.
Són molts impactes, et sorprenen moltes coses, hi ha moltes imatges, potser masses imatges
sí.
No.
Jo crec que van un pas més endavant, és a dir, aquí jo trobo a faltar potser, no hi ha tantes maquetes com altres espectacles, però sí que hi ha les imatges visuals impactants a la societat de consum, la publicitat visual, és a dir, aquesta publicitat doncs, que ens malmet cada dia, les coreografies virils, en aquest cas, i tampoc podem... És a dir, aquí afegeixen
això
una bona part de
performance. En aquest cas.
La música electrònica i també el cinema total. És a dir, aquella sensació que ells han fet durant molts espectacles de que amb pocs recursos, com construïm una pel·lícula davant la pantalla? I això per mi és brutal. És a dir, com amb dues plantes, unes mans i un rostre, doncs sembla que estiguis veient doncs, l'autèntic King Kong en 3D, no? Per tant, per mi, visualment, és un nou.
Doncs escolta, un nou, molt
un nou
bé.
Sobre nou.
Gràcies, Pep, una abraçada. Gràcies per deixar-nos damunt de la taula molts temes que podem parlar directament ara amb l'Àlex. Gràcies, Pep. Escolta, al vostre Facebook, un dia abans d'estrenar, explicàveu que havíeu dedicat 2 anys al treball de King Kong, és així?
És el que triguem normalment en fer una peça. Diguem-ne que no ens deixem endur per la voràgina de producció normal, que seria la d'un any, i en el fet necessitem 2, és a dir, necessitem el doble de lo normal. Bàsicament perquè partim de 0, partim d'una idea, partim d'una imatge, en aquest cas King Kong i el capitalisme, i anem molt poquet a poquet, és a dir, al començament llegim molt, ens informem molt, veiem moltes pel·lis, ens documentem moltíssim i sobretot anem per etapes, molt poquet a poquet.
Vosaltres fa 10 anys que creeu espectacles i si des del primer moment ja heu apostat per la tecnologia, no? Què us aporta o què us ajuda o per què?
Diguem-ne, jo vaig estudiar a l'Institut del Teatre, direcció d'escena, vaig aprendre el que no volia fer, però abans havia estudiat, diguem-ne, tot el que era més comunicació audiovisual.
Home, és que has arribat i m'has començat a dir, és que monetitzar, m'has fet servir totes les paraules clau, eh? Twitter ja no, o sigui, estàs molt al dia, no?
Vaig treballar molts anys a agència de comunicació, agència de publi, pospo i aquestes.
I t'ha servit això?
Moltíssim.
En què?
En què? En no tenir por en fer servir, diguem-ne, les eines digitals. És a dir, en no tenir-li por a fer servir una pantalla o fer servir el directe, fer servir els recursos del vídeo en directe en el propi teatre.
És que és com estrany, no? A vegades ara, si estem sempre vivint i envoltats de pantalles, anar al teatre i no fer servir aquests recursos és estrany, segons com, no?
Per mi el que és molt estrany és entrar en un teatre i que algú em digui que és ara Anna Karenina i que està a Moscou. Vull dir, per mi això és la cosa més bizarra i més estranya que em puc trobar al món. I que no pugui resoldre el seu conflicte Anna Karenina i hagi d'enviar una carta de Sant Petersburg a Moscou en comptes d'enviar un WhatsApp. Per mi és com... és
un viatge del
temps,
no?
Moltíssim. És aquesta convenció que m'allunya molt del teatre.
Clar, tant el Pep com tu dieu, en aquest espectacle hem anat un pas més enllà. Quin és aquest pas?
El pas més enllà és que nosaltres, diguem-ne, durant els últims 7 anys, és a dir, els 8 anys, els 4 últims espectacles, teníem una mena de dispositiu que era cinema en temps real, és a dir, construir aquesta pel·lícula davant dels ulls de l'espectador amb maquetes, videocàmeres, objectes i demés, i manipuladors. És a dir, gent que manipulava una mena de titellaires tecnològics que construïen aquesta pel·lícula. El pas més enllà és incorporar ara sí ballarins, músics en directe i actors. És a dir, recuperar algo que havíem perdut de l'inici de la companyia, que sí que teníem, i portar-ho ara una altra vegada. I per tant, és com juntar el directe de la pantalla més el directe dels recursos actorals. Mai fent personatges, això sí.
És una mica també aquesta barreja que feu. Us agrada molt la tecnologia i aprofitar-la, però també l'artesania, no? O sigui, la combinació de les dues coses, no?
Ens agrada molt aquesta definició de high-tech, low-fi, saps? És a dir, com alta tecnologia, però molt cutre, molt... I en el fons és algo molt bonic, és a dir, per nosaltres, crear una selva i realment que s'assemblin una selva, simplement amb una màquina de fum, uns micròfons amb unes fulles de plàstic de palmera i una càmera ben col·locada, amb un tiro de càmera ben col·locat. Aquesta idea de que estàs creant una pel·lícula davant dels ulls de l'espectador, però que a més estàs mostrant com estàs construint la pel·lícula i sobretot estàs dient, nois, això és mentida. Això és teatre. No estem intentant falsejar res.
I hi ha les dues cares, no? De vegades es fan servir coses tecnològiques perquè tens pocs recursos i ho fas així ràpid, o de vegades és al revés, no? Que dius, és molt cara aquesta tecnologia, no? De quina manera es combina això? Saps què et vull dir? O sigui, de vegades dius, clar, amb una idea, aquí si posem un projector cap aquí, senzillet i no sé què, ja dona el pego, com si diguéssim. I de vegades t'agradaria fer una cosa tecnològica que és caríssima, no?
Nosaltres, en el fons, sempre partim d'una idea molt audiovisual, és a dir, tenim com un bagatge molt audiovisual. I, per tant, el resultat final dels nostres espectacles és aquella gran pantalla que està allà al darrere. És a dir, sí que a vegades hem volgut jugar amb drons, amb sensors de moviment, és a dir, amb d'altres tecnologies més multimediàtiques, però sempre les acabàvem descartant perquè trobàvem que l'element que millor s'adaptava a la dramatúrgia o a la trama, en aquest cas era la pantalla, era el recurs audiovisual.
Suposo que el Grec és un festival que cada estiu ja la gent espera que es pugui experimentar i que et pugui obrir la ment, no? I això permet espectacles com els vostres, no? Una cosa així.
No ho sé, ahir em va agradar sentir els espectadors de, diguem-ne, de diumenge, diumenge d'estrena de Grec, que estaven total i absolutament desconcertats després de l'estrena i deien...
Això t'encanta.
Però a ti t'ha gustat? Pues no lo sé, no lo sé. Aún si m'ha gustat.
Això t'agrada el moment desconcertant.
Sí. Feia molta gràcia veure aquesta barreja de públics. El públic que ja el veus, que ve a veure Ratatouille, que et coneix, que sap el que és, i el que no en té ni idea i que simplement està fent l'acció social. I,
home, una salutació a la gent que encara ho està paint, no?
Exacte.
I que avui té una segona oportunitat. Va, anem a fer-nos esclatar el cap també amb aquest segon espectacle.
Cuculant Souvenir, de Roberto Olivan, al Teatre Grec el dia 6 de juliol.
Roberto, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Roberto Olivan, coreògraf i ballarí. El seu web és robertooliban.com. A les xarxes el trobareu a Instagram, Facebook, YouTube, Vimeo i Twitter com a @roboliban.
Bé, Roberto, tu proposes un espectacle que es farà al Teatre Més Clàssic de Barcelona. Això ho sabies quan el vas començar a crear, aquest espectacle?
Sí, de fet era un dels objectius, de com iniciem d'aquí i acabarem allà.
No? Parles d'una terra boja, no?, a Cuculant?
Sí, per a mi la terra boja fa referència bastant als temps actuals. O sigui, no sé què és boig i no sé qui està boig, però me sembla que hi ha alguna cosa de boig sí que hi ha present.
Tu creus que estar en aquest entorn tan clàssic amb una proposta tan moderna és el que li dona el joc, no? Aquest contrast, no?
No estava fet expressament tot l'espectacle per actuar només aquí, en aquest espai, però sí que m'agrada el concepte de la fricció, qualsevol tipus de fricció que pugui crear la proposta en el que la gent pugui rebre. I en tot això és el que m'ha estat jugant, també, el tipus d'artista que participa i...
Tu critiques la visió superficial de les coses? Els leds t'hi ajuden?
Bona pregunta. Mira, en esta peça jo crec que és menys una peça on estic expressant el que voldria dir i faig més com un mirall, fico un mirall davant del que veig i penso que està passant. Llavors deixo la conclusió a cadascú que se la tragui ell mateix.
Però sí que és veritat, no? Que hi ha un gran joc de llums perquè veig que hi ha 22.960 leds, o això
tal
és
qual.
Així?
Sí. I pegats un per un per les nostres mans.
O sigui, de veritat, sí. En plan artesanal?
Sí. Mira, estic d'acord amb el que ara ens estava contant Àlex i sí, comparteixo moltíssim de que, bueno, este tipus de tecnologia, lo-fi, havies dit? Lo-fi?
Pues
això. High-tech, lo-fi. M'agrada el concepte. Pues més o menys ens ha passat a nosaltres també. Una cosa era el concepte i la idea i és el que hem arribat a ficar a l'escenari, però com arriba allí ha sigut hores i hores de
treballar. Bueno, i amb una persona, no? Un artista visual que és un dels més importants del món en creacions lumíniques, no?
Roman Tardí. Sí. De fet, era l'element que hem incorporat al treball que he anat fent fins ara. Tenia ganes de tocar la part tecnològica i, com no, pues, cridar algú que el conegui bé i que no conegui tant el món de la dansa i del circ contemporani. Llavors, m'agrada ficar la gent una mica fora de context i fora del seu terreny conegut. I jo mateix soc el primer que em fico en aquest terreny i bé, i el que sortirà és el que es veurà.
Clar, ja veig que no vols dir en què ens afecta la nostra vida quotidiana la tecnologia. Són coses de les que dius de l'espectacle, no?
Bueno, no hi ha...
Encara no s'ha vist això.
No hi ha cap conclusió. M'agrada deixar la conclusió oberta. És un tema que sí que ens va preocupar des d'un principi. No volíem ser moralistes, perquè sí que és cert que hi ha un tipus de crítica, de que diem que sempre estem... Com que la tecnologia a vegades ens passa per davant i anem detrás de la tecnologia, sí? Però cap de nosaltres estem soltant el telèfon i anem quasi, com diu Roman Tardí, quasi tenim una relació sexual en la tecnologia.
És que us estem donant moltes idees, jo crec, en els que heu de crear espectacles, perquè és tot un espectacle anar pel carrer. La gent semblem una mica, o sigui, estiguéssim allà mig un somni, no, a vegades, dius...
Bueno, veus, això és el que jo li dic una mica, este Cuculant.
Veus? T'he intuït. I sense text, tot això?
Sí. La part difícil, o, bueno, el repte de tot això seria com explicar totes les històries o com transmetre la sensació en dansa, en moviment i en circ i sobretot en l'altre element que hem incorporat, la dansa urbana també, que és la veu nova, de la nova generació del moviment.
Està molt bé. A més, tu, crec que de la manera que treballes, també, segons quin artista tens, ho fas d'una manera o una altra, no? La persona que ha d'interpretar-ho, no?
Sí. Jo crec que tothom, tota la gent té un potencial increïble intern, o sigui, només cal buscar, i sobretot buscar en la basureta, en tot allò que no es vol veure, el que es tira a la basura, i començar a estirar d'aquest filet, i d'ahí se comencen a traure coses interessants. Però sí, crec que la potència està en la gent.
Estàs d'acord amb l'Àlex que diu que t'agrada que la gent surti desconcertada?
Sí i no. L'entenc molt bé, però a mi em fica una mica inquiet veure la gent desconcertada. Però em sembla que això significa que els has mogut alguna cosa interna, no?
Clar, però sí que és veritat que vas tenint impactes i deus estar tota l'estona mirant l'espectacle pensant, intentant... que tu vols dins una cosa i jo coincidia amb el que tu vols dir. Tu què vols és ment oberta, no?
Sí, estem com provocant aquells pensaments, provocant-los. O sigui, que iniciem el foc i esperem que de l'espurna creixi un bon foc de Sant Joan i després puguem parlar de temes.
Jo, on hi hagi leds, jo soc molt fan dels leds, això és evident. Va, fem 2 minuts de publicitat, de publicitat i continuem parlant del grec més innovador, espectacles innovadors que ens fan pensar. Recordeu que aquí cada diumenge Cafè Àsia amb Joan Oller i David Guzmán els diumenges a les 10 de la nit.
Pop Up. Mariola Dinarès lidera un equip que escambussa la xarxa per trobar els continguts més interessants. A Catalunya Ràdio i a catradio.cat, Pop Up, amb Mariola Dinarès.
Pop-up, el programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Ens estem entretenint. La cançó amb la que habitualment obre els seus concerts, Robbie Williams, també s'ha convertit en una mena d'himne del món de l'espectacle. Let Me Entertain You, del 97. La posem directament a la nostra llista del disc de Spotify. Som Pop-up Cat Ràdio. Perquè estem parlant de leds i de pantalles, però la música també és un suport molt important que segurament també utilitzeu, no, vosaltres, en els vostres espectacles. Tu ja ballaves, eh?
Sí. De seguida aquesta musiqueta m'ha animat. Sí.
Bé, anem a conèixer el tercer espectacle.
La revelació, de Jorge Yamam Serrano. Al Teatre Lliure de Montjuïc, de l'11 al 14 de juliol.
Bé, Jorge, què tal, com estàs?
Bé, aquí, a punt, nerviós per estrenar.
Jorge Yamam Serrano, director de la companyia Teatro Cerca. El seu web és teatrodecerca.com. A Facebook són CIA Teatro de Cerca i a Twitter i YouTube són @teatrodecerca.
Bé, aquí és la teva fotografia digital, diríem, eh? El lloc on ets i el lloc on som. Ara estàvem continuant aquestes converses nosaltres amb el que podem oferir en el teatre. Bé, i tu em deies això, tu fas un thriller del muntatge. Per què diu que és un thriller del muntatge?
Perquè encara que és un documental i tot els i avisem i reavisem de que tots els textos, diàlegs i material és absolutament real, perquè no ho sembla, El que fem és perquè és que la, es conforma la realitat en forma d'un thriller i tecnològic, un tema tecnològic.
Clar, és veritat que els periodistes són una mica pesadets amb les etiquetes, no? Clar, vosaltres sou gent aquí que no crec que no us agrada que us etiquetin.
Home, no massa, però ho entens, i tu també ho fas servir, eh? O sigui, tu ja estàs pensant en el dossier, vale, quines etiquetes podré fer servir, no?, d'alguna manera.
Us agraïm especialment els que encara no heu estrenat que sigueu aquí, eh? Perquè moltes vegades, es diuen, no, és que abans de l'estrena passo, i vull dir, heu vingut, per tant, sou gent valenta, que això també ens agrada molt. No és el primer cop que em fas, ja vas fer servir aquest gènere per Camargate, Sánchez Camacho a la Camarga, però és poc habitual veure els nostres teatres. És difícil de fer aquest tipus de format que tu proposes?
Doncs no ho sé, jo vaig descobrint a mesura que vaig investigant i vaig realitzant obres, no? Llavors vaig trobant... El que sí que m'interessa és investigar, fer una recerca de com estirar el gènere, la realitat a la ficció i la ficció a la realitat, no? I com estirar el gènere aquest de teatre documental, a veure què fem, no? A veure quins límits hi ha i què podem fer allà.
I tu reflexiones al voltant de la tecnologia. Et volíeu reivindicar, a veure si em surt... Wishel Bolwells, diu? No, ho dic malament?
Jo al principi em va costar diversos mesos, eh?
Filtradors d'informació confidencial, això s'entén perfectament en català. En anglès, això com es diu?
Whistleblowers, més o menys. Whistleblowers.
Whistle és com xiulet, també, no?
Sí, exacte.
Whistle Bolwells.
Exacte. De fet, no hi ha una traducció ben bé al català o al castellà, és una aproximació que seria el denunciant, l'alertador.
Ah.
Sí. Llavors, sí, jo vaig... m'interessava molt els tres protagonistes de l'obra, i amb més, però són els tres protagonistes, i vaig veure que tenien una cosa en comú, no? Que són l'Assange, el Manning i el Snowden. I dic, hi ha una cosa en comú. Vaig estar investigant i dic, no, és que té un nom, i es diu Whistleblower, i aquí ho diem com el soplón, que no és pejoratiu, perquè el Whistleblower és un denunciant,
no?
Exacte, el chivato, no? És un denunciant de la corrupció, de la il·legalitat i d'un abús en una gran organització pública o privada.
Com et vas interessar en aquests tres personatges? Com van començar a sortir notícies? Dius, hi ha molt més enllà, no?, d'aquests tres.
Perquè m'interessava la situació dramàtica d'aquests tres tipus de tancament, no? I en un teatre és un tancament. I dic, bueno, anem a tirar del fil, I després, sobretot, aquesta figura, no?, del whistleblower, de les filtracions, que és com molt de drama, d'espionatge, com de pel·li, no? I, per una altra banda, també el tema tecnològic, o el tema digital. Perquè de whistleblowers n'hi ha de fa temps, no? Garganta profunda, del Watergate, és el gran paradigma... Però dic, bueno, per això que amb la tecnologia ha canviat d'alguna manera. Hi ha altres maneres de filtrar informació a través...
Potser és més fàcil i tot, no?
I és més fàcil, però, clar, l'altra part, governs, deep states, cloaques de l'Estat, etc, també creixen amb això. Llavors, clar, hi ha una lluita allà a la xarxa bastant bèstia.
De vegades el que ens falta als periodistes és informació, trobar la informació i hores per investigar. Ahir parlàvem de periodisme lent i periodisme d'investigació i falta de vegades diners per fer-ho. Tu t'has assessorat amb una periodista, no?, amb la Neus Molina, no?
M'he estat 2 anys els dos, com Start i Hatch, allà.
Després parlem i ens passes un reportatge, eh?
Exacte. Hem estat allà conspirant, era una conspiració contínua.
Ai, que divertit, eh?
Sí, llavors és com perquè normalment la gent de teatre, de comunicació, te la trobes al final, a l'estrena i et porten i tal.
Home, no? Perdona, has parlat amb Julian Assange?
Directament no. Ara és bastant impossible, perquè té un aïllament sobre un aïllament, o l'aïllament digital.
Però algú t'ha dit coses d'ell molt directe.
Sí, clar, en parlàvem en els entorns de tots trets.
És que és molt fascinant la figura de Julian Assange, no? Perquè hi ha gent que li dona molt de suport, i per exemple tu, amb els periodistes de Londres, el tenen com un freak.
A les tres figures. A les tres figures, perquè clar, què passa amb el whistleblower, o amb aquests tres? O sigui, el que fan és transmetre la informació o la veritat a una comunitat. Què passa? Quan el missatge ho dones, el missatge és difícil de rebaixar. Llavors, què fan? Atacant la persona que ho ha donat, que és una mica la manera o l'agenda.
I tu, no? Després d'investigar, ets fan de Julian Assange o tens dubtes?
Jo m'he ficat... Mira, jo els amo perquè m'he ficat humanament amb les seves històries, les seves motivacions,
no?
I tot això, no? Però sí que aquestes tres figures m'han... o sigui, endinsant-me en aquestes figures, he pogut veure els històrics, o sigui, la tecnologia i lo digital ja té un històric, ja té drama. Hi ha lluites de poder, espionatge, no sé quan, no? O sigui... Ja podria Shakespeare, ja podria escriure a partir d'allà, no? Em vaig adonar en plan, hosti, clar, és que tenim un recorregut. Internet, no? Internet ja també té un recorregut, no? I, per exemple, descobrir que la gent, sobretot molt tecnològica, el internet de antes era increíble, no sé qué, era la, bueno, era la panacea, ¿no? No, el internet que tenemos ahora de mierda, investigado, y que tú
clar,
también
clar, clar,
no?
Sempre hi ha. Escolta, és molt interessant, eh? M'han vingut ganes de veure tots tres espectacles. La veritat, enhorabona, mira, poder estar una estona parlant d'aquesta innovació en el teatre que proposeu, que vosaltres ja la porteu incorporada, tampoc li dieu innovació. No, Àlex, perquè ja tu dius, no, fa temps que ho fem nosaltres, res d'innovació, això.
No, bàsicament és que jo trobo que seria, no teatre innovat, sinó teatre, seria teatre contemporani, que contemporani en el fons vol dir dels nostres dies.
Mm-hmm. Enhorabona pels tres projectes, eh? I també enhorabona pel grec per fer aquestes apostes. Moltes gràcies. Cada dia a aquesta hora, més o menys, fem una pregunta a les xarxes socials, que és una consulta d'aquesta d'hàbits digitals o de coses quotidianes. La gent ens heu de trucar a dir nom, població i sí o no a la pregunta d'avui. Això sí que és la guerra. Teniu discussions a la feina per culpa de l'aire condicionat? Àlex, sí o no?
No. Absolutament.
Sí, totalment.
Un 926 93-201-7474. Teniu discussions a la feina per culpa de l'aire condicionat? Quin és el vostre número fetitxer? 24, 25, 22, 21? Dos minuts i t'escoltem.